Creix la polèmica sobre la gestió que s'ha fet de l'impacte de la Dana. Avui s'ha sabut que quan el comitè de crisi ja feia una hora que estava reunit i ja era evident que la situació era molt complicada, el president Carlos Mazón estava dinant en un restaurant de València amb una periodista, que és qui ho ha confirmat. Segons ella, li va oferir dirigir la televisió valenciana A Punt. Ha seguit també avui la controvèrsia per si la consellera de Justícia no va activar el sistema d'alarmes, malgrat tenir la informació per fer-ho. Tot plegat afegeix més llenya al foc de cara a la manifestació que han convocat per a demà una vintena d'organitzacions al centre de València. Parlarem amb alguns dels organitzadors de la protesta que porta per títol Mazón dimissió. Tot això avui que hem sabut que la xifra de morts ha crescut fins a les 215 persones.
Catalunya nit.
Un dels titulars del dia és d'aquells que indignen. El cap de la unitat de blanqueig de la Policia Nacional a Madrid ha estat detingut avui. Li han trobat més de 20 milions d'euros emparedats a casa. Podrien provenir del narcotràfic. La seva missió era perseguir justament el delicte que, segons sembla, ell ha comès. Una nit més, connectarem amb Washington per conèixer la que serà la col·laboradora més estreta de Donald Trump i també passarem per Amsterdam.
Des Palestina! Des Gaza, motherfuckers! Des Gaza!
I serem per parlar dels disturbis entre joves pro-palestins i seguidors israelians del Maccabi de Tel Aviv de futbol. A Catalunya és més probable estudiar màsters en anglès que en català. Això conclou un estudi de la Plataforma per la Llengua sobre els idiomes acadèmics als principals campus universitaris. Les assignatures en català hi tenen un pes de poc més del 10%, mentre que les que s'imparteixen en anglès passen del 30%. Gairebé els 60% són en castellà.
Que el professor, en comptes de dir podeu fer-lo en català, va dir podeu fer-lo en català, en anglès, en euskera o en gallec. Com encara remarcant més que el català està aquí, però com podria ser el gallec, i és com, no és el mateix, estem a Catalunya, la llengua aquí vincular és el català, i estem a la universitat pública, que és lo gros de l'assumpte, jo crec.
La música ens agrada molt, però els divendres potser fins i tot una mica més. I sentirem les principals nominades dels Grammy 2025 que s'han sabut avui en una llista dominada per dones, com Beyoncé, Billie Eilish, Taylor Swift, Chappell Roan i Sabrina Carpenter. Explicarem, per cert, quin rècord ha assolit Beyoncé. I aquesta nit al Liceu, actuació de Ludovico Einaudi, un músic que crea melodies que van directes a l'emoció. Conxi, a veure si ens funcionaria també com a sintonia, a veure. Crec que sí, que per avui ens funciona. D'aquí una estona, el Marc Ruiz ens explicarà com estan en el concert al Liceu. Són les 10 i 4 minuts, ets a Catalunya Ràdio, jo de tu em quedaria.
Catalunya nit.
A poc va transcendint l'agenda de Carlos Mazón durant les hores crítiques del pas devastador de la Dana pel País Valencià, unes hores en què el president de la Generalitat Valenciana va estar desaparegut i sobre les quals no ha donat encara explicacions. Martí Ferrero, avui s'ha sabut que va dinar amb una periodista valenciana quan ja s'havien disparat moltes veus d'alerta.
Sí, Mazón va compartir taula amb la periodista valenciana Maribel Vilaplana en un cèntric restaurant de la capital. Li va fer un oferiment, agafar la direcció de la televisió autonòmica, a punt, però ella ho va refusar. Abans, al matí, la Conca del Xúquer ja havia llançat avisos de risc de crescudes de rius i rieres. I tot i això, el president valencià va allargar el dinar i no va reaparèixer fins a les 7 del vespre, quan el comitè de crisi ja feia dues hores que estava reunit i quan ja s'hi parlava d'enviar alertes als mòbils dels ciutadans. I, malgrat tot, l'alerta ciutadana no s'envia fins passades les 8 del vespre, quan moltes zones ja estaven inundades i molts alcaldes afectats estaven denunciant l'emergència. El govern de Pedro Sánchez ha tornat a carregar avui contra Mazón. La ministra de Transició Ecològica, Teresa Rivera, ha explicat a la cadena SER que li va trucar al vespre en veure que el comitè de crisi no prenia decisions i li va costar de parlar-hi.
Me costó hasta 4 llamadas localizar al señor Mazón esa misma tarde.
¿Usted intentó llamar a Mazón?
Y hablé con él.
Estuve, ¿a la cuarta llamada?
A la cuarta llamada hablé con él, me dijo algo así como que iba todo bien, pero esta tarde se ha precipitado todo, discúlpame, te llamo en 10 minutos, ahora no puedo hablar. Y lógicamente no me volvió a llamar, cosa que entendí perfectamente.
Mazón ha intentat omplir el forat d'hores a la seva agenda invocant la reunió que va tenir amb els agents socials, però l'han desmentit, perquè el líder de la UGT valenciana, Ismael Sáez, ha explicat que a quarts de 3 ja havien sortit de la trobada.
El presidente llegó pues unos minutos más tarde y nos había decir, pues en vez de la 1:30, pues sería la 1:40 y duraría pues aproximadamente una media hora o algo más. El presidente de la Generalitat bajó en ese momento y salió del Palau.
Per tant, Mazón cada vegada més al centre de totes les crítiques per una gestió que moltes veus consideren desastrosa de la crisi.
Sí, amb exigència de responsabilitats polítiques i alguna querella que ja hi ha presentada contra ell als tribunals. En el terreny judicial, en aquest mateix aspecte, el Tribunal Superior de Justícia del País Valencià ha admès la primera denúncia d'un particular contra Mazón i les emergències de la Generalitat Valenciana per inacció durant la dana. Tot i això, alguns juristes adverteixen que no serà fàcil que la mala gestió política tingui un càstig penal en forma de condemnes per homicidi per imprudència o negligència criminal. És el cas de l'advocat penalista Marc Molins en declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
La incompetència no és delictiva, no genera responsabilitat penal. És a dir, la incompetència és una circumstància que pot generar conseqüències patrimonials, disciplinàries, en diversos àmbits, però no necessàriament en l'àmbit jurídic penal.
Tot això mentrestant ja convocada per demà una manifestació de la qual parlarem a la segona hora d'aquest informatiu i per cert que Felip VI, Martí, tornarà al País Valencià dimecres que ve.
Sí, però no ho farà a la zona zero del desastre com diumenge passat quan va haver de suportar la indignació i el rebuig d'alguns ciutadans afectats. El monarca visitarà aquest cop destacaments de la unitat militar d'emergències desplaçats a Bétera i València Capital, fora de la zona dels aiguats.
Molt bé, moltes gràcies Martí. Mentrestant la cúpula del PP ha evitat un cop més fer qualsevol valoració sobre l'agenda del president valencià, Carlos Mazón, el dia dels aiguats. Alberto Núñez Feijóo s'ha reunit telemàticament amb tots els presidents autonòmics del partit, inclòs Mazón. El líder del PP s'ha limitat a defensar la implicació en la gestió de la dana de tots els barons populars. Anem ara cap a Madrid. Àngels Lafuente.
Alberto Núñez Feijóo ha aprofitat la reunió amb els seus barons per escenificar un cop més la unitat del partit davant la crisi generada per la dana. Una trobada que s'ha presentat com el primer suport col·lectiu del PP al president valencià, un gest que de moment la direcció del partit mantindrà com a mínim fins que la reconstrucció del País Valencià estigui més encarrilada. En tot cas, avui Feijóo ha evitat referir-se a la gestió de Mazón, ha esquivat les crítiques i els retrets i s'ha decantat per defensar la feina feta pels presidents autonòmics del PP a l'hora de gestionar els aiguats i les seves posteriors conseqüències.
Aquí lo que se ha acreditado es que el estado de las autonomías ha funcionado. La solidaridad de las comunidades autónomas del Partido Popular ha sido ejemplar. Nadie la ha tenido que solicitar y a nadie hemos tenido que llamar.
Mentre Mazón segueix sense donar explicacions sobre la seva agenda de la tarda dels aiguats, alguns barons, com ara el president gallec, Alfonso Rueda, ja diuen que tard o d'hora els càrrecs públics hauran d'assumir responsabilitats i donar explicacions.
Estoy seguro que todo el mundo, yo le voy diciendo estos días, intentó hacerlo lo mejor posible. Otra cosa es el resultado, otra cosa es acierto, pero que todo el mundo intentó hacerlo lo mayor posible, sin ninguna duda, y que los que tenemos responsabilidades públicas tenemos que dar explicaciones de cómo las ejercemos también.
Feijóo explica en un breu comunicat des de Gènova ha acusat Sánchez de dimitir de les seves responsabilitats i ha recordat un cop més que el govern espanyol no va voler decretar l'emergència estatal.
La xifra de víctimes mortals oficials al País Valencià ha pujat avui a 215 morts com a conseqüència de les inundacions causades per la Dana. Ho ha confirmat el ministre de Transports, Òscar Puente, a la xarxa X, després que no s'havia actualitzat des de dissabte. Mentrestant, i segons el Tribunal Superior de Justícia al País Valencià, el nombre de desapareguts ha passat de 78 a 50. Les tasques de neteja a quatre de les poblacions més afectades, Paiporta, Massanassa i Catarroja, l'Horta Sud i Xiva, a la Foia de Bunyol, no s'aturen. Els veïns, amb l'ajuda dels voluntaris i els efectius d'emergència, continuen retirant tots els residus que l'aigua va arrossegar. Tothom és conscient que, malgrat que s'ha avançat, la feina no s'acaba, que n'hi ha molta, i precisament aquest cap de setmana s'obre una finestra per rebre una nova onada de voluntaris. A Catarroja hi tenim els enviats especials de Catalunya Ràdio, Vicent Mifsud, amb el suport tècnic d'Albert Cots. Vicent, bona nit.
Bona nit. Això és el so de les pales excavadores que a poc fan tornar a aparèixer als carrers sota les muntanyes de mobles apilats. Els encarregats de fer-ho, que hem trobat un equip de bombers de Navarra, el seu cap, Luis Fe, ens ha explicat que a la nit es fa més feina.
Cada noche avanzamos un poquito más. Las calles nos permiten la movilidad más fácil con estos vehículos pesados, con estos vehículos grandes. Por la mañana, por el día, hay mucho personal por las calles, muchas personas, tráfico, que dificultan mucho todas estas labores que ahora a la noche podemos avanzar.
Hi ha veïns que els ho agraïen emocionats, tot i que continuen denunciant també molts veïns que s'ha arribat tard i que falta més maquinària pesant.
Tú una silla la puedes lanzar si eres joven y eres atlético, pero un colchón mojado, eso pesa muchísimo. Entonces, aquí hacen falta palas y hacen falta medios para, bueno, pues para ayudarnos.
I per aquests mateixos carrers, joves repartint menjar per les cases, veïns i també voluntaris de fora. A la porta de l'Ajuntament, Ibrahim, que té dos restaurants a València, i el seu personal serveixen a una llarga cua de gent.
Tenemos de pollo, luego ternera y el falafel, la gente que son vegetarianos. Nuestro objetivo hoy es llegar a 2.000.
2.000 racions. Els resultats de la feina comencen a veure's als carrers, però Mariló, una veïna afectada, ens recordava que la tragèdia va per a molt llarg.
A mi quan me diuen, estàs bé? Jo el que contesté és, estem. Queda molt, no?
I ens demanen els mitjans que sobretot no se'ls oblidi.
Doncs no ho farem, no ho estem fent, ho estem cobrint tan bé com podem. Gràcies a companys com vosaltres. Moltíssimes gràcies, Vicent. Bona nit.
Bona nit.
Per cert, que el Ministeri de l'Interior, a petició de la Generalitat Valenciana, ha demanat a la Unió Europea un centenar d'equips de bombeig d'alta capacitat i també una cinquantena d'experts d'assistència tècnica i suport perquè s'assumin els equips que ja hi ha sobre el terreny. Aquests nous efectius han de donar un cop de mà a l'hora de fer tasques com buidar garatges i clavegueres, netejar carrers i recuperar depuradores d'aigua. Dos minuts per arribar a un quart d'onze de la nit i amb tot el que estem explicant es repeteixen les mostres de condol per la tragèdia del País Valencià amb aturades aquest divendres a diferents centres de treball convocades per sindicats i patronals, un gest acompanyat de peticions per agilitzar les ajudes econòmiques. Rosa Pujol.
Sí, així ho deia avui Javier Pacheco, que és secretari general de Comissions Obreres des de la concentració que s'ha fet a la plaça Sant Jaume de Barcelona.
A un paquet de protecció que encara el govern no ha aprovat i que fem un emplaçament perquè de manera ràpida i immediata aquest escut social que reivindiquem des de les organitzacions sindicals es posi a l'abast de les persones afectades el més aviat possible.
I més tard, empreses valencianes també demanaven avui al govern espanyol més rapidesa en les ajudes i alerten que la situació allà és molt pitjor que la que es va viure durant la pandèmia, i és que si no s'articulen ajudes urgents per reactivar la indústria i les infraestructures, es veurà afectada la competitivitat i moltes empreses, Manel, no podran sobreviure.
Molt bé, moltes gràcies, Rosa. Avui que, a més, hi ha hagut una imatge que ens ha recordat, ens ha portat directament al primer primer dia i el dia després de la catàstrofe d'aquesta dana, i és que a Cadaqués l'Ajuntament ja ha pogut retirar els vehicles arrossegats per l'aiguat d'aquesta matinada i que taponaven el pont de la Riera. La riuada no ha provocat ferits, però ha entrat aigua en alguns locals. Des d'ahir ja es va alertar que no s'aparquessin cotxes a la Riera, però n'hi havia força. Girona, Maria Rovira.
La forta pluja es va produir sobretot a la zona del Puigpaní i va baixar per la Riera, i bona part de la trentena de cotxes arrossegats obstruïen el pont. L'alcaldessa de Cadaqués, Pia Serinyana, remarcava des de la tarda de Catalunya Ràdio la rapidesa a retirar els vehicles.
Perquè el que ens feia por és que tornés a haver-hi un altre estuc d'ai i que la Riera estigués taponada. Ha anat molt bé perquè la grua que hem pogut contractar, que és una grua d'aquestes grans, a les 9 ja la teníem a Cadaqués i ja hem pogut anar fent tota aquesta feina, que és una mica lenta, però que a migdia ja teníem el que eren els més perillosos, estaven tret.
Una de les veïnes que hi tenia el cotxe explicava que uns amics la van alertar de la riuada, però que ja no hi va poder fer res.
M'han dit que els semàfors d'aquí, aquesta entrada, estaven ja en vermell, el que passa que la Riera té més d'una entrada i només hi ha semàfors en aquesta. Ningú dels que vam aparcar vam entrar per aquesta.
La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha defensat la gestió tant dels serveis d'emergències com de l'Ajuntament i ha demanat fer cas a les alertes.
La ciutadania ha de saber que en una situació de prealerta ja estaven activats tots els mecanismes per evitar la imprudència d'aparcar el vehicle en la Riera. Perquè si no hauríem d'arribar amb mesures molt restrictives que ningú pugui aparcar a les rieres independentment de la previsió meteorològica.
Les fortes pluges també han arribat al Baix Empordà amb una desena d'avisos dels bombers, també sense ferits.
Unes pluges que se sumen a les que ja han caigut en els últims 15 dies a tot Catalunya. Des del temporal Glòria, i això va ser, recordem-ho, el gener del 2020, que no es registraven dues setmanes seguides tan plujoses al país. La majoria de comarques, tret de les de Ponent, han registrat 100 litres per metre quadrat i en alguns punts fins a 200. Ho recull un informe que ha fet públic el Servei Meteorològic de Catalunya. Fixem-nos en quins han estat els punts més beneficiats per l'aigua, Marc Teixidor.
Doncs sí, l'informe recull dades des del 25 d'octubre fins avui, a les 11 del matí. L'episodi amb registres més importants es va viure el cap de setmana passat, amb una traca final aquest dilluns. Es van viure pluges torrencials en molts punts del litoral i del prelitoral centrals i del sud del país, ho evidencien els registres de prop de 100 litres per metre quadrat en punts del Garraf diumenge, de més de 100 litres al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre la nit de diumenge a dilluns, i també de més de 100 litres al Delta del Llobregat dilluns al matí, en alguns casos caiguts en poca estona i provocant inundacions com les que es van viure en punts de Castelldefels, Gavà i Martorell. La majoria efectes de la dana que va castigar durament el País Valencià. Però fora del cap de setmana de Tots Sants, els dies 25 i 26 d'octubre, el cabal dels rius del Pirineu i del Prepirineu va créixer considerablement. L'informe també recull els aiguats d'aquesta nit al Cap de Creus i al Baix Empordà. Alguns dels episodis han estat amb pluja considerada torrencial. Segons el Meteocat, destaquen els 144 litres per metre quadrat que van caure al Parc Natural dels Ports, al Baix Ebre, o els 131 de Viladecans aquest dilluns, 40 dels quals van caure en només mitja hora. I encara unes quantes dades forces més rellevants. En alguns punts s'han acumulat més d'aigua en 15 dies que en els darrers 6 mesos. Per exemple, a Mas de Barberans, al Montsià, han rebut 361 litres per metre quadrat, i de l'1 de maig fins al 24 d'octubre n'havien recollit 359, o a Viladecans, com posam d'exemple ara, al Baix Llobregat, on ara han recollit 229 litres per metre quadrat, i des del maig fins abans d'aquest episodi, 225.
Gràcies, Marc. Hem dedicat aquest primer tram del Catalunya Nit a la gran notícia d'aquests últims dies. Ara saltem de continent per abordar l'altra gran notícia d'aquests dies i també de l'any, segurament. Stay out super late tonight, picking apples, making pies. El president electe dels Estats Units, Donald Trump, comença a perfilar el seu futur govern amb un ball de noms i l'anunci d'un nomenament clau, el de cap de gabinet. Per primer cop a la història, aquesta responsabilitat l'assumirà una dona, Susie Wiles, que ha codirigit l'exitosa campanya electoral de Trump. Per tant, els Estats Units, que no tindran la primera presidenta dona, però sí que tindran la primera cap de gabinet. Connectem amb Washington, amb l'enviada especial de Catalunya Ràdio, que és la Cèlia Cernada. Cèlia, bona nit.
Bona nit, Manel.
Doncs comencem per ella. Qui és Susie Wiles?
Doncs mira, primer vull explicar que Donald Trump És famós per acomiadar gent del seu entorn proper d'un dia per l'altre i que les grans víctimes del primer mandat van ser precisament els seus caps de gabinet, és a dir, el càrrec que ara ocuparà Susie Wiles. Un d'ells va ser John Kelly, que el va definir recentment al New York Times com un feixista. Doncs bé, Susie Wiles, que és una veterana de la política de Florida i que ja va col·laborar amb Ronald Reagan, és a dir, ja té una trajectòria, ha aconseguit sobreviure a múltiples tempestes que ha viscut Donald Trump els últims anys. Va ser les campanyes del 2016 i del 2020 i ara ha liderat la del 2024, que és la que ha aconseguit que l'expresident no només guanyi en vots electorals, sinó per primera vegada també en vot popular. De fet, la nit electoral, quan Trump va compareixer amb la seva família, Susie Wiles era a l'escenari i Trump li va fer un agraïment molt explícit pel seu rol durant la campanya.
El president Trump compleix el que diu i estic segura que prendrà mesures en relació als casos del 6 de gener.
Bé, ara aquest fragment del veu l'havíem de sentir una mica més endavant. Parlàvem del rol de Susie Wiles. Doncs Wiles serà la primera dona que ocupa el càrrec, com deies, de cap de gabinet de la Casa Blanca i, per tant, tindrà un poder immens. També en el propi president. Fons de diversos mitjans apunten que ha acceptat la feina amb la condició que s'elimini la part d'espectacle, de pallassades i de caos que envolta Trump. I diuen també que és l'única que aconsegueix disciplinar-lo una mica, de frenar una mica les seves sortides de to. I, segons Trump, és dura, intel·ligent i universalment respectada. És a dir, té moltes virtuts segons Trump i el seu entorn.
Molt bé, doncs a veure si això s'hi dura, perquè, com deies tu, serà una de les dones més poderoses de Washington i això vol dir també una de les més poderoses del planeta. Quins altres noms comencen a sonar per al futur govern de Donald Trump?
Doncs en aquests moments hi ha una lluita a mort, com podeu imaginar, per aconseguir llocs claus a la nova administració. El primer mandat, Trump es va envoltar de gent de carrera pública a qui no coneixia, no tenia un entorn sòlid en aquell moment i, a més, afrontava molta més oposició interna que ara dins del Partit Republicà. Aquest cop ho té clar, només triarà trumpistes fidels i, de moment, sabem hi ha alguns noms que sonen molt fort. Marco Rubio, senador d'origen cubà, com a secretari d'Estat i responsable de diplomàcia, seria, en un context internacional, ja sabem, molt complicat. Mike Pompeo, que va ser responsable de la CIA en el primer mandat de Donald Trump, ara seria el responsable de defensa, i, òbviament, Elon Musk, el càrrec seria assessor sobre eficiència al govern.
I una de les incògnites de cara al segon mandat de Donald Trump a la Casa Blanca és què passarà amb les seves causes judicials, i avui tenim novetats d'un dels judicis pendents.
Sí, el fiscal especial que investiga el rol de Donald Trump a la sala Capitoli de gener de 2021, un dels principals casos penals que hi ha contra Trump, doncs ha demanat una pausa, perquè vol avaluar quin camí ha de seguir a partir d'ara. I és que les regles del Departament de Justícia impedeixen investigar presidents en exercici i Trump prendrà possessió del càrrec el 20 de gener. L'ara president electe ja va deixar clar que si guanyava ordenaria el Departament de Justícia que tanqui tots els casos contra ell, perquè ell creu que són fruit de persecució política. També s'espera que indulti els 1.500 processats per la sala Capitoli i molts d'ells empresonats, i això és el que esperen els seus familiars, tal com explicava la dona d'un d'ells, que és Nicole Refrens.
El president Trump compleix el que diu i estic segura que prendrà mesures en relació als casos del 6 de gener.
Cal recordar, però, que Trump té diverses causes pendents, Cèlia?
Sí, eren quatre, Quatre processos penals tenia oberts abans de les eleccions, inclòs l'intent de subvertir els resultats de les presidencials de 2020. I hem de dir que d'aquests només un s'ha jutjat, el cas del suborn a l'actriu porno Stormy Daniels, el van condemnar, però el jutge va postergar la sentència fins a finals de novembre, després de les eleccions. Per tant, ara què passarà amb aquesta sentència, ara que Trump ha estat escollit? En cas que s'emeti, a més, Trump sempre tindria l'opció d'autoindultar-se, que normalment estaríem davant una situació sense precedents.
Hi ha casos que s'encallen, però d'altres que no. Avui han imputat un ciutadà iranià per un pla per cometre un atemptat contra Trump, un altre intent d'atemptat,
Doncs sí, aquest no estava comptabilitzat i, segons el Departament de Justícia, era un complot dirigit des de l'Iran per matar Trump. Estan imputats dos ciutadans americans i aquest tercer, un iranià, que és fora dels Estats Units.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Cèlia, per aquesta connexió en directe. Quan queden 6 minuts per 11:15. Bona nit.
Bona nit.
Mentrestant, la Unió Europea alenteix la resposta per millorar la seva economia, tot i tenir Trump a l'horitzó proper. Les crides de l'expresident del Banc Central Europeu, Mario Draghi, per fer una gran inversió pública i privada, han reobert la divisió dels 27 sobre l'emissió de deute comú, com va passar en la Covid. Només s'han compromès a mirar com finançar-ho. Enviat especial a Budapest, Jordi Baró.
Compromís de mínims dels 27 amb estudiar noves vies per finançar grans inversions que ajudin l'economia europea a ser més competitiva. És l'acord que surt de la declaració de Budapest. La discussió sobre aquesta qüestió s'arrossega des de fa temps, però el debat ha guanyat urgència arran de la victòria de Trump. La Unió Europea té sobre la taula un informe de l'expresident del Banc Central Europeu, Mario Draghi, que calcula amb 800.000 milions d'euros anuals les necessitats d'inversió extra per a Europa i proposa que s'emeti nou deute comú. Però aquesta i altres possibles solucions divideixen els 27 i no hi ha, de moment, mesures concretes. Draghi creu que no es pot esperar a actuar.
S'ha convertit en més urgent després de les eleccions als Estats Units. No hi ha cap dubte que la presidència de Trump suposarà una gran diferència en la relació entre els Estats Units i Europa.
Entre els Estats Units i l'Europa.
A l'horitzó, l'opció que Trump obri una guerra comercial, així creu que s'hi ha de respondre Ursula von der Leyen.
Primer de tot, comprometre's, molt important, que és el que ja hem començat. Després, discutir sobre interessos comuns. Hi ha interessos en comú. I després, entrar en negociacions.
Orbán s'ha mostrat contingut i conciliador com a anfitrió de dos dies de cimeres a Budapest. Lluitarem de nou quan estiguem de tornada a Brussel·les, ha dit, prometent més sorpreses abans que acabi el desembre la presidència rotatòria europea.
El primer intent va ser molt polèmic i avui ha arribat als centres de deportació d'Albània el segon grup de migrants enviats per Itàlia, una mesura controvertida que ha pres el govern de la ultradretana Giorgia Meloni després que la justícia del país frenés el mes passat el pla migratori de l'executiu. Xavier Vila.
Un tribunal de Roma va ordenar fa tres setmanes aturar la deportació de migrants a Albània sota l'argument que els països d'origen dels afectats són insegurs. Tot i això, Meloni ha decidit fer-ne cas omís i ara tira pel dret. Manté l'externalització de la gestió migratòria i envia a Albània 8 persones originàries d'Egipte i Bangladesh en una decisió que justificava així.
Després de llegir algunes sentències, correm el risc de trobar-nos amb una realitat en la qual no hi hagi països segurs. Com he dit moltes vegades, això soscava qualsevol possibilitat de governar la migració i aturar la migració il·legal massiva. Així que sí, aquesta és una part del debat en la qual trobo molta solidaritat.
Meloni ha esquivat el revés judicial del mes passat promovent un decret llei fet a mida que blinda el llistat de països que el seu govern considera segurs. El poder judicial haurà de determinar ara si avala aquest decret o li esmena, cosa que retornaria el pla Meloni a la casella de sortida.
Rècord d'arribada de pateres aquesta setmana a les Illes Balears. La Guàrdia Civil ha interceptat més de 700 migrants en només 5 dies. Unes xifres que demostren la consolidació de la ruta algeriana, que és una de les més mortíferes. Anem cap a Palma, Arnau Maimó.
Des de dilluns, 704 persones han intentat arribar a les costes de les Illes Balears a bord de 42 pateres. Migrants, sobretot d'origen magrebí, però també subsaharià, que han estat interceptats per la Guàrdia Civil a pocs quilòmetres de Mallorca, Eivissa i Formentera. Les xifres del 2023 ja s'han doblat. Des de començament d'any, més de 4.000 persones han creuat el Mediterrani per la ruta balear. Cada vegada més dones amb menors que fugen de la pobresa, la guerra i la violència. La fundadora de l'ONG Caminando Fronteras, Elena Maleno, parla de consolidació.
La ruta argelina hacia Baleares és una de les rutes del Mediterrani Occidental que estan actives y que es una ruta migratoria cada vez más asentada por la inestabilidad política, social en esa zona.
La ruta d'Algèria a les Balears és llarga i perillosa.
Hacia Baleares es una ruta más larga y también hemos detectado que las condiciones de las embarcaciones son unas condiciones peores y también algo que hace esta ruta más peligrosa es la falta de búsquedas activas.
Caminando Fronteras calcula que l'any passat van morir 434 persones en aquesta travessia. És la més mortífera després de la Canària.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
De seguida arribarem a 11:15 i ho farem parlant dels disturbis d'Amsterdam. De fet, hi ha commoció a la comunitat internacional pels enfrontaments entre joves pro-palestins i seguidors israelians del Maccabi de Tel Aviv ahir a la nit a Amsterdam.
That's Palestine! That's Gaza, motherfuckers! That's Gaza!
I unanimitat entre els líders mundials que qualifiquen els aldarulls d'antisemites, com la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
I'm outraged.
Estic indignada pels atacs infames d'aquesta nit passada dirigits contra ciutadans israelians a Amsterdam. Condemno fermament aquests atacs inacceptables. L'antisemitisme no té absolutament lloc a Europa i estem determinats a combatre'l i a lluitar contra totes les formes d'odi. Volem que la vida i la cultura jueves prosperin a Europa.
I, de fet, el secretari general de l'ONU és l'únic que, a banda de parlar d'antisemitisme, també ha denunciat el fanatisme antimusulmà, recordant com va començar tot això. I és que els incidents del partit van començar abans de l'Ajax Maccabi, fora del camp, Núria Har.
Sí, abans del partit i fins i tot el dia anterior, quan seguidors del Maccabi Tel Aviv, coneguts per ser violents i racistes, cremen banderes palestines i canten consignes a favor de guanyar la guerra i comentaris i fan comentaris ofensius contra els palestins. Tot plegat acaba amb 5 ferits, una seixantena de detinguts, de fet 10 continuen sota custòdia policial i un reforç de les mesures de seguretat a la capital neerlandesa. La seva alcaldessa ha prohibit les manifestacions fins a nova ordre.
Tinc molt clar que això ens porta records d'agressions, pogroms del passat, i que això passi a Amsterdam és insuportable i indigerible. Ahir a la nit no només van resultar ferides persones. La nostra història, la història de la nostra ciutat, ha estat profundament danyada.
Doncs precisament aquests disturbis coincideixen amb la vigília d'un aniversari molt dolorós per a la comunitat jueva, la nit dels vidres trencats, en què milers de jueus van patir un atac organitzat pel nazisme. Netanyahu ha aprofitat l'efemèride per condemnar els fets d'Amsterdam. Anem cap a Jerusalem, Jordi Brascó.
El govern israelià ha donat una dimensió molt destacada als aldarulls. El ministre d'Exteriors ha volat fins a Amsterdam, on l'aerolínia nacional ha enviat 2 avions comercials per repatriar els aficionats, tota una excepció, perquè avui, recordem-ho, és sàbat. Netanyahu ha seguit des d'una sala d'emergència l'evolució d'uns esdeveniments que ha comparat amb els atacs del nazisme.
Demà es compleixen 86 anys de la nit dels vidres trencats, quan a Europa els jueus van ser atacats pel fet de ser jueus. Ahir va tornar a passar a Amsterdam. Només hi ha una diferència. Ara els jueus tenim un estat. Hem d'afrontar el que ha passat.
La primera mesura ha anat dirigida als serveis d'intel·ligència a l'estranger. Netanyahu ha demanat al Mossad un pla d'acció perquè el que va passar a Amsterdam no es repeteixi en partits futurs. Sense anar més lluny, el proper del Maccabi a la Lliga Europa és contra el Beşiktaş, a Turquia, un país pròxim a la causa palestina.
Gràcies, Jordi. Efectivament, el Beşiktaş de Turquia juga aviat, però no és l'única cita del Maccabi els propers dies.
No, fa una estona s'ha acabat el Maccabi de bàsquet a la ciutat italiana de Bolonya, per cert, han guanyat els italians, i no hi ha hagut cap incident. El govern d'Israel, per això, havia recomanat als seguidors que no hi anessin ni mostressin cap símbol que els identifiqués com a part de la comunitat. Per la seva banda, França també ha admès riscos per la seguretat al partit de futbol que enfronta la selecció del país contra la d'Israel la setmana que ve. El ministre de l'Interior francès, Bruno Retailleau, ja ha anunciat mesures.
Pel que fa al partit del 14 de novembre, tindrà lloc a l'estadi de França perquè la prefectura de la policia m'ha confirmat que és capaç de garantir la seguretat a l'interior, però també i sobretot a l'exterior, com hem vist clarament a Amsterdam.
A l'exterior.
Catalunya nit.
Passen 3 minuts de 11:15 de la nit. Demà hi havia d'haver el viatge inaugural que havien de fer el president de la Generalitat i l'alcalde de Barcelona, però ha quedat suspès. S'ha ajornat fins diumenge la posada en marxa del tram del tramvia de Barcelona entre Les Glòries i Verdaguer perquè no coincideixi amb l'aturada de 24 hores que els treballadors comencen aquesta mitjanit. Carme Montero, bona nit.
Bona nit.
Què els ha motivat a prendre aquesta decisió d'última hora, aquest ajornament?
Doncs creuen que no hi ha garanties que no el tram del tramvia funcioni amb normalitat per la convocatòria de vaga. Per tant, ho ajornen fins diumenge a les 5 del matí, que és l'hora habitual del començament d'aquest servei. Han volgut esquivar, han dit d'alguna manera, la protesta que fan els treballadors convocats per Comissions Obreres i la UGT per reivindicar més recursos per al servei. Ho explica el president del comitè d'empresa del Tram Besòs, Roberto Mata.
Hi ha una manca de manteniment i tot això repercuteix a lo que és, diguéssim, que la seguretat, només a més que pels treballadors, pels usuaris, i la sobrecàrrega de treball. Estem tenint també un augment de baixes per ansietat per aquest motiu.
A motiu precisament de la vaga, els serveis mínims per a demà són del 33%. Això vol dir que només passarà un tramvia o com a molt dos cada hora a cada línia.
Molt bé, moltes gràcies, Carme. Bona nit.
Bona nit.
I atenció al que us explicarem ara. El castellà guanya posicions en els màsters a les universitats catalanes en detriment de l'anglès, sobretot, i deixant el català en un percentatge residual, podríem dir. Una anàlisi feta per la Plataforma per la Llengua en 5 universitats de Catalunya i a la Universitat també de València constata que el català ha retrocedit i ara només un 11% de les assignatures dels màsters es fan en català, mentre que les que es fan en castellà han augmentat fins al 57% i el percentatge de l'anglès ha baixat fins al 31%, però molt superior encara al que dèiem del català. La internacionalització de les universitats catalanes s'ha encarat clarament cap a Llatinoamèrica. Natàlia Ramon, què és el que passa exactament?
Doncs passa que l'any 2022 es va aprovar un pla d'enfortiment de la llengua catalana en el sistema universitari i també de recerca, i aquest pla el van signar la Junta del Consell Interuniversitari i el Departament d'Universitats de la Generalitat. Però si fem cas a l'informe que ha elaborat la Plataforma per la Llengua, lluny de millorar l'ús del català a les universitats, el que sembla que ha passat és que han pitjorat. En aquest pla del 2022 es donaven els percentatges de català que oferia cada universitat i, a més, s'enumeraven els drets dels estudiants.
I entre aquests drets hi ha els drets lingüístics.
Clar, exacte. Per exemple, el pla diu el dret a rebre ensenyament en català, el dret a que es respecti la llengua d'impartició anunciada prèviament en cada assignatura, el dret a utilitzar el català oralment i també per escrit en totes les activitats acadèmiques, o el dret a disposar d'una oferta en català en tots els graus universitaris. Bé, doncs això no es compleix.
És a dir, de tot aquest llistat, tots aquests drets es vulneren finalment.
Sí, el dret a rebre l'ensenyament en català, escolta què diu la Marta, estudiant d'un màster a la Universitat Autònoma de Barcelona.
La meva idea inicial era cursar un màster aquí a Barcelona, a Catalunya, a la Universitat Pública, i el meu interès era el màster en edició editorial. En aquest cas hi havia dues opcions, una a la Universitat Autònoma de Barcelona i l'altra a la Universitat Pompeu Fabra. En els dos casos s'imparteix en llengua castellana. Per tant, em trobo amb la impossibilitat de poder cursar-lo en la meva llengua materna, que és el català, amb la llengua en la que llegeixo, parlo i em relaciono. Per tant, en la situació en la que em vaig trobar obligada, he decidit cursar-lo en castellà perquè no hi havia alternativa.
Un altre exemple, Manel, el dret que es respecti la llengua d'impartició anunciada prèviament per cada assignatura. Escolta què diu la Leonor, que fa un màster, en aquest cas, a la Universitat de Barcelona.
A vegades comencen la classe en català i després veuen que hi ha algú que és de fora o no sé què, i ja directament el professor canvia. Vull dir que hi ha professors que ells, jo crec que també els hi fa ràbia que des de dalt se'ls digui, no?, que han de ser en castellà, perquè jo sé de professores que potser són de, jo què sé, de Lleida, que hi ha notes que és, per ells és un sobreesforç també.
I encara un altre, el dret a utilitzar el català oralment i per escrit en totes les activitats acadèmiques. Sentim què diu la Júlia, que també fa un màster a la Universitat de Barcelona.
Aquesta imposició d'en castellà, en castellà tota l'estona, parlem sobre això. I nosaltres els direm, però és que no estem dient que no parlem castellà. El que estem dient és que si jo vull fer una intervenció en català, després, si algú vol, ho tradueixi, o jo mateixa ho tradueixo. Però aquesta negativa a que ens dirigim en l'espai comú en català, perquè no ens entenen, quan els nostres companys ja han dit que entenen la situació i no passa res, no?
Total, Manel, vulneració de drets, com explica la vicepresidenta de la Plataforma per la Llengua, Mireia Planas.
El català és llengua oficial a Catalunya. Per tant, un ciutadà de Catalunya
té tot el dret a formar-se en qualsevol matèria en la seva pròpia llengua. Però és que, a més, les universitats també tenen en la seva raó fundacional l'obligació d'explicar que a Catalunya hi ha una llengua que és el català i de fer-la servir.
Deies al principi, Natàlia, que el català ha anat a menys en els màsters. Passa també això a les universitats públiques?
Sí, sí, la plataforma ha analitzat 5 universitats, 3 de les quals són les públiques de Catalunya, la de Barcelona, l'Autònoma i la Pompeu Fabra. També ha mirat una privada, la Ramon Llull, i la Universitat Pública de València. Doncs pel que fa als màsters, les que tenen més català és la privada, la Ramon Llull, amb un 18%. Després l'Autònoma i la de Barcelona, amb un 15%. I la que usa poquíssim, de manera testimonial, podríem dir, és la Pompeu Fabra, malgrat porti per nom el del filòleg, que només té un 6% dels seus màsters en català. Exactament igual, un 6%, que la Universitat de València. Però encara més, hi ha escoles dins d'aquestes universitats on el català és...
Et poso el cas de la Barcelona School of Management, que depèn de la Pompeu Fabra, on el 80% tenen 60 màsters, el 80% són en castellà i el 20% en anglès. És a dir, el català és zero.
Tot això és el que diuen els papers. Quan s'anuncia un màster, es publica en quina llengua es fa. Però després, a l'hora de la veritat, el català queda relegat a l'última posició. És a dir, un màster que es diu que es fa en català i en castellà, a l'hora de la veritat passa sovint, es fa el 90% en castellà i només un 10% en català.
I les universitats què responen? Què hi diuen? Per què és així?
Doncs la Universitat de Barcelona diu que, segons les seves xifres, ells tenen un 26% de català en els seus màsters, i no un 15, com diu l'informe de la Plataforma per la Llengua. Però, més enllà d'això, admeten que el problema és que no consta en cada una de les assignatures la llengua i això comporta problemes. La UB assegura que cada any insisteix a tots els seus docents que han de publicar la llengua de cada assignatura, però nosaltres ho hem comprovat, en la majoria de les assignatures de màster no hi consta. La UB, doncs, encara té feina per fer complir el que ells mateixos anomenen transparència lingüística. Aquest mateix problema el tenen detectat també a la Universitat Autònoma de Barcelona, que també admeten que han de continuar treballant perquè la llengua de cada assignatura quedi reflectida amb més precisió. Si els estudiants saben en el moment de la matrícula en quina llengua es fa cada assignatura, una per una, després s'evitaran els típics problemes lingüístics quan ja estan a classe, que sempre s'acaben de la mateixa manera. Quan el professor diu, ho farem en castellà perquè ens entengui tothom.
Molt bé, doncs aquest és el retrat de la situació. Moltíssimes gràcies, Natàlia.
Catalunya nit.
Tres minuts i seran 3:15 de la nit. El cas de l'assassinat d'Helena Jubany fa 23 anys a Sabadell ha agafat un nou impuls judicial. Això després que la policia científica hagi trobat restes d'ADN a la roba de la víctima que correspondrien a Santi La Iglesia, un dels investigats. Maria Costa.
La Iglesia era parella d'una de les sospitoses inicials, Montse Careta, que fa anys es va suïcidar a la presó. Segons la policia científica de la Policia Nacional, que ha fet servir una tecnologia sofisticada, hi ha múltiples coincidències amb el perfil genètic de la Iglesia. Les proves, però, no han trobat cap coincidència amb l'altre actual investigat, Xavi Jiménez, que era la parella de la víctima en el moment de l'assassinat. Fins ara, els anteriors informes d'ADN, fets amb tècniques més precàries, no havien aportat resultats concloents. Amb aquests nous resultats, la policia ha fet arribar l'informe al jutjat de Sabadell que investiga el crim i la família estudia quins passos judicials farà. L'assassinat d'Helena Jubany va passar el 2001. La jove va aparèixer morta en un cel obert amb restes de narcòtics i diferents cremades pel cos.
I atenció a aquesta història, detingut el cap de la unitat de blanqueig de capitals de la Policia Nacional de Madrid després de trobar-li 20 milions d'euros a casa. La detenció està relacionada amb una operació recent contra el narcotràfic en què es van requisar 13.000 quilos de cocaïna a Algeciras. Des de Madrid, Toni Fortesa, bona nit.
Bona nit.
Toni, la detenció seria per la suposada vinculació d'aquest inspector en negocis vinculats també al narcotràfic.
Exacte. De fet, la detenció l'han practicat agents de la Unitat d'Assumptes Interns en el marc d'una operació contra el narcotràfic, el blanqueig de capital i el suborn. Ho han fet durant la segona fase de l'operació que va començar a Algeciras fa poc, quan es va requisar la partida més gran de cocaïna de la història a l'Estat. Segons fonts properes a la investigació, l'inspector en cap, que respon al nom d'Òscar S.G., donava cobertura a l'entrada de drogues en contenidors. Durant els escorcolls practicats per assumptes interns a la casa del detingut, s'hi han trobat 20 milions d'euros i encara un altre milió al seu despatx de Madrid. La dona de l'inspector en cap, que també és policia, ha estat detinguda en el marc de la mateixa operació juntament amb 13 persones més i per a totes s'ha aplicat la presó provisional. Als detinguts se'ls imputa de forma provisional delictes de tràfic de drogues, suborn, blanqueig, organització criminal i omissió del deure de perseguir delictes. La investigació la porta el jutjat número 1 de l'Audiència Nacional, que ha decretat el secret de sumari i no ha descartat més detencions.
Déu-n'hi-do, repetiré, el càrrec de la persona era cap de la unitat de blanqueig de capitals i tenia a casa emparedats 20 milions d'euros.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
I ens fem ressò ara de les queixes dels propietaris forestals perquè alguns ajuntaments diuen que registren camins privats com a públics sense permís. Reclamen poder dir-hi la seva i no saber-ho quan ja és massa tard. La Diputació de Barcelona, que ha fet un primer inventari, s'ha mostrat disposada a incorporar-los al procés. Castellfollit del Boix, Nati Adell, explica'ns què és el que passa. Bona nit.
Hola, què tal? Bona nit. Doncs mireu, el tema és que els ajuntaments estan obligats a tenir actualitzat un inventari de camins públics del municipi. És un cost, però, que la majoria no poden assumir. Llavors, ens trobem que en molts casos la Diputació de Barcelona ho ha entomat i ha fet una proposta de catàleg que incrementa de manera important el nombre de finques susceptibles de passar a ser de titularitat pública. Per exemple, Navàs es multiplicaria per 3 i a Castellfollit del Boix per 4. Tot i que l'inventari final ha de passar per ple, hi ha molts propietaris que no han estat prèviament avisats que se n'assabenten tard. Llavors, el marge de maniobra que tenen és limitat. És el cas del Jordi Planas.
De cop i volta vam fer recurs sobre aquests camins i van dir que no, que ja estava fet, que s'hauria d'haver fet dins d'uns terminis, que esclar, com que no ens en vam enterar, no es van fer dins d'aquests terminis. Perquè que l'expropiat és una cosa, et paguen, això és robar.
Jordi Terrades és el gerent de Boscat.
És una usurpació d'un dret que és privat i, evidentment, t'afecta tot el que és la futura activitat que tens a la teva finca. És com si a casa teva el passadís que porta les habitacions fos públic i pogués entrar tothom.
I acabem amb aquesta comparativa que ha fet Josep Rius, responsable de Boscos d'Unió de Pagesos.
Poder ens vam exclamar que els bisbats es posien en nom seu les esglésies, però ara els ajuntaments també van amb aquest tarannà.
Ja ho veieu, així està el tema. Haurem d'estar al cas per saber com evoluciona tot plegat.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
Les carteres Master van néixer fa 5 anys per viatjar amb tu fins als teus objectius financers. Avui, més de 300.000 clients viatgen amb nosaltres i som líders en gestió delegada de fons. Suma't al viatge. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Des de 6.000 euros. Exclusives per a clients assessorats de banca privada i banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions de manera que es poden produir pèrdues.
Programa especial sobre les conseqüències dels resultats electorals als Estats Units d'Amèrica. Col·lapse, dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
En l'origen n'hi havia una. Ara n'hi ha moltes.
Cinema, cinema, sèries, sèries, documental, plataformes, xarxes.
Una finestra per saber què val la pena mirar i per què ho estem mirant. Una finestra connectada a la nova era.
Els divendres a les 12 de la nit, La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre.
Una finestra per unir-les totes.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
This ain't Texas, ain't no hold'em, so lay your cards down, 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 down. So park your Lexus and throw your keys up. Hey! Stick around, round, 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 round. Stick around. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado in my city.
Beyoncé ja pot cantar, ja. Beyoncé, Billie Eilish, Taylor Swift, Chappell Roan i Sabrina Carpenter són les principals artistes nominades als Premis Grammy. Però és que, a més, Beyoncé ha trencat tots els rècords dels guardons i és l'única artista que suma 99 nominacions. Ja per una haguessin pogut arribar a la 100, però ja ho farà, ja ho farà. 99 nominacions en tota la seva carrera, Òscar Callao.
Doncs sí, el disc que sentim, Cowboy Carter, l'homenatge al country de Beyoncé, té 11 nominacions, entre les quals hi ha la de millor disc de country i la de millor disc. It's fine, it's cool, you can say that we are nothing, but you know the truth, and guess I'm the fool, with their arms out.
I aquesta que escoltem, qui és?
Chappell Roan i també Sabrina Carpenter han impactat en el jurat, que les ha nominat a la categoria de millor artista emergent, però també amb millor disc de l'any i millor cançó, per esmentar algunes de les 6 categories a les quals estan nominades. També recull 6 nominacions Taylor Swift.
I un altre que, déu-n'hi-do, les nominacions que va acumulant i el que li queda també de futur.
És la veu de Billie Eilish, una altra cara coneguda dels Premis Grammy que aspira, en aquest cas, a 7 guardons. Per cert, que de les nominades Charlie XCX, Sabrina Carpenter i Chappell Roan són les caps de cartell del Primavera Sound de l'any vinent. Els Grammys s'entregaran en una cerimònia que es farà a Los Angeles al febrer.
Doncs seguim, Òscar, amb aquesta cançó per parlar del Festival 42 Gèneres Fantàstics de Barcelona, que ha reunit aquesta tarda mitja dotzena d'autors de ciència-ficció, terror i thriller per debatre si existeix un gènere amb característiques pròpies a Europa.
L'autora danesa Solveig Bell, que presenta el llibre El volum del temps 1, creu que Occident comparteix una tradició fantàstica que remunta a l'antiguitat.
Sí que tenim una tradició comuna d'històries estranyes i fantàstiques, com la Ilíada o l'Odissea. Per tant, sí, això ens ve del passat. Tenim la Divina Comèdia de Dante i també la Bíblia. Jo he crescut amb aquestes històries.
El castellonenc Emilio Bueso, que estrena Naturaleza Muerta, creu que el substrat compartit amb els seus col·legues és més recent.
Jo, per on veig aquesta mena de plantejaments, sempre és pel que és el cànon i el subtext. Per exemple, literatura de terror arrela en la tradició de la costa història anglesa, que és del segle XIX, això implica Bram Stoker, Mary Shelley... Tots tenim els mateixos canònics, els mateixos influxos.
A la taula rodona també hi ha participat la nord-americana establerta al Regne Unit, Lisa Tuttle, autora de Refugio del Viento, que va escriure amb George R.R. Martin a principis dels 80.
Estàs preparada? Agafa aire i respira.
Si jo pogués complir un desig ara.
Coses que
necessito.
Així respira la marató de 3CAT d'aquest any, que se centrarà en les malalties respiratòries i portarà per lema a ple pulmó. Són malalties que no donen treva als pacients i que, com destaca el director de la Fundació La Marató, Lluís Bernabé, els ho complica molt tot.
Pensem la poca qualitat de vida que tenen les persones enganxades amb un respirador artificial. Ni més ni menys que 200.000 persones, respiradors artificials de dia i de nit.
Una de cada 4 persones a Catalunya té una malaltia respiratòria. És la segona causa d'ingrés hospitalari i la tercera causa de mort al nostre país. El tabac és un dels enemics a combatre, tenint en compte també que un 23% de la població és fumadora i la contaminació i el canvi climàtic afavoreixen aquestes malalties. Els nostres companys, Roger Escapa i Albert Om, conduiran el programa que es farà el 15 de desembre. I encara que nosaltres féssim ara una marató de notícies, sempre n'hi hauria alguna que no ens hi cabria. Per exemple, Natàlia Ramon, avui què no hem explicat?
Doncs després de la celebració de Tots Sants, ara fa pocs dies, avui hem de parlar de la crisi que s'ha desfermat al concurs internacional de xoc de castanyes que es fa al Regne Unit.
O sigui, la primera notícia és que hi ha un concurs internacional de xoc de castanyes?
Sí, sí, exacte. El xoc de castanyes és un joc infantil típicament britànic que té l'origen al segle XIX i amb què celebra l'arribada de la tardor. Hi participen dues persones, cada una porta a les mans un fil del qual penja una castanya i tot seguit fan xocar amb força una castanya contra l'altra i un dels dos ha de destruir la castanya de l'adversari, a veure qui guanya.
I d'això dius que hi ha concurs internacional i polèmica, suposo.
De tot hi ha concursos internacionals, d'això també. El fan cada any a la localitat de Southwick, a la costa sud-est d'Anglaterra, i participen més de 200 persones que fan això, fan xocar les castanyes contra les dels rivals fins que algú es proclama rei o reina del xoc de castanyes. Aquest any el certamen ha tingut molta polèmica perquè el guanyador ha estat David Jenkins, un enginyer jubilat de 82 anys que des del 1977 mirava de convertir-se en el rei del concurs. Finalment aquest any ho ha aconseguit, però què ha passat? Que tot just després el van acusar de fer trampes. El finalista Alistair Johnson va dir que Jenkins havia utilitzat en realitat una castanya de metall per poder esclafar les castanyes dels contrincants. Ell es desfà pensava així en declaracions a la BBC.
Això són bajanades, no té un altre nom. Jo vaig participar al concurs de xoc de castanyes i vaig guanyar.
O sigui, ha arribat això a la BBC, cosa seriosa, i, en fi, tenien proves de si havia aixecat la camisa a tothom, finalment, o què?
Doncs els organitzadors del concurs van analitzar les imatges en què, tipus el bar del futbol, en què es veia l'enginyer jubilat posant-se la mà a la butxaca abans de començar. L'home va admetre que hi tenia una castanya de metall a la butxaca, però assegura que no la va utilitzar en la competició, sinó que la portava perquè abans havia entretingut el públic. Finalment, els investigadors han conclòs que no li havia donat temps a utilitzar la castanya de metall sense que l'haguessin enxampat. Per tant, David Jenkins conserva el seu títol de rei del campionat de xoc de castanyes.
Premi la perseverança des del 77. En fi, una pausa i tornem de seguida.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Amb cara i ulls, amb nom propi, talent i dedicació. Amb cara i ulls i amb somriure, que som del barri i ens agrada veure't. Amb cara i ulls per aconsellar-te i preparar-te el que més t'agrada. Amb cara i ulls t'esperem en lloc de sempre. Comerços, mercats i restaurants. Amb cara i ulls. Ajuntament de Barcelona.
Històries del 30 minuts. Un llibre per retrobar-nos amb els protagonistes d'alguns dels reportatges més emblemàtics dels 40 anys del programa. Com els ha anat la vida? Què els va suposar participar en el programa? Ho descobriràs al llibre Històries del 30 minuts, a la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
Hi ha molts tipus de lletra. Lletra de pal, lletra de metge, lletra lligada, lletra cursiva,
lletra ferida,
lletra majúscula,
bona lletra.
I a Ciutat Maragda les tenim totes.
Ciutat Maragda, amb totes les lletres.
Ciutat Maragda.
Cada dissabte a les 11 de la nit, la literatura a Ciutat Maragda, amb David Guzmán. I també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Seasons in one day, lying in the depths of your imagination, worlds above and worlds below.
Han començat dient quatre estacions en un sol dia. La pista és claríssima. Gemma Puig, bona nit.
Bona nit, doncs sí, és una cançó del Crowded House que es diu Four Seasons in One Day. No és que tinguem quatre estacions en un dia, però sí que tindrem un cap de setmana amb una miqueta de tot. Aquesta matinada i demà al matí encara molt pendents doncs, dels ruixats que poden descarregar amb intensitat, potser no tant com aquesta passada nit i matinada cap a l'Empordà, però a la mateixa zona. Els avisos es mantenen cap a l'Empordà, sobretot cap a l'Alt Empordà, i per tant encara pot continuar descarregant amb intensitat, més de 20 litres en mitja hora. Demà al matí tindrem boires, núvols baixos, un cel més clar cap al Pirineu. A la tarda, dissabte, algun ruixat més irregular, i diumenge, doncs, algunes boires també, però més estones de sol. Per tant, aquestes quatre estacions no, però una miqueta de tot sí.
Molt bé.
I t'haig de reconèixer que aquesta és, diria, la meva cançó preferida.
Ah, sí?
Però hosti, abans de dedicar-me al temps. Ah, no té res a veure.
Què vol dir això? Que un cop has començat a fer el temps... La... Ah, no, no, que ja era... No, que ja,
ja
era...
ho era, ja ho era, val, que sembla que l'hagi triat perquè em dedico
clar,
això.
Clar, doncs sí,
no.
Sí, ah, s'entén. No. Home, és ben bonica. A mi, clar, em porta molts records de joventut, però sí, molt bonica. Doncs va, deixem-la que soni una miqueta, va. En honor a la Gemma Puig, que ens encanta això. Tenir-la aquí cada nit. Bon cap de setmana, Gemma.
Igualment, Manel. Adéu. All seasons in one day. Addiction, sleeping on an unmade bed, finding out wherever there is comfort, there is pain. Only one step away, like four seasons in one day.
Catalunya Nit, amb Manel Elias. Fills my cup like four seasons in one day.